Ara comença Albercocs i Cireres, un programa de Pinyol Vermell amb Xisco Nadal. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once.
Molt bon vespre a tots, i sigueu benvinguts a Albercocs i Cireres, el programa de Pinyol Vermell d'IB3 Ràdio. I ara hem començat escoltant aquesta versió del Somewhere Over the Rainbow de Renée Zellweger, l'actriu que va interpretar a la gran Judy Garland el biòpic que duia el seu nom. I sona aquest himne perquè avui recuperam l'esperit del fons armari d'IB3 Ràdio i ens dedicarem a celebrar l'orgull LGTBI+, en el seu dia gran, el 28 de juny, aniversari dels fets de Stonewall, que varen donar el sus a la lluita dels drets civils de gais, lesbianes i transsexuals, en aquell cas americans, l'any 1969. Avui rebrem la visita de Han Gómez, de Benamits, del tuitaire valencià Cabra Fotuda, i el cantant Baldo vendrà a presentar-nos el seu darrer single, Calambre i Escalofrío. I a la segona part del programa ens vendran a veure els companys d'Aquest li importa, de Ràdio Kelvià, i llegirem, entre tots, la primera novel·la de fantasmes gay en llengua catalana, amb el seu autor, amb en Josep Rodríguez. Molt de convidats, molt de continguts, per només una hora de ràdio, que començam ja. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not. Qualsevol cosa és millor, més interessant, gràcies a Gloria Gaynor. I ella serà qui ens ajudarà a entrar en aquest primer bloc de programa, perquè el 28 de juny de 1969, a un pub de Nova York, un grup de marietes ploraven la mort de Judy Garland quan la policia hi va irrompre, i podrien dir que la resta ja és història i celebració cada mes de juny. Jo ara vull saludar en Han Gómez de Benamits, una persona que també té molta història i molt d'activisme sobre les seves espatlles. Han, benvingut, com estàs?
Muchas gracias, muy bien, aquí estamos una vez más.
T'agrada ser un home amb història, una persona amb història i trajectòria sobre les teves espatlles, o ets massa jove per això?
De momento siempre me creo joven, sí, de momento en el carnet pone joven.
Encara tens el carnet jove?
Sí, sí, sí.
És que com surau les noves generacions, me teniu...
Los petits suïs.
Exacte, me teniu estorat. Per cert, jo en tu volia parlar d'activisme al segle XXI. S'està parlant molt darrerament en els diferents aires que arriben en política, tant sigui a Espanya com arreu del món, que hi ha com una mena de canvi, que tot allò que tenien reivindicat, tot allò que donaven per fet, s'està tornant una mica enrere. No sé tu com vius l'activisme en el segle XXI. No hi haurà mai un moment de sosseg, de tranquil·litat?
Yo creo que ciertamente no. La sociedad no es lineal, es un eje temporal que va y viene hacia arriba y hacia abajo en la evolución de derechos. Lo hemos visto en retrocesos de derechos en otros países, ahora lo vemos también en Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, bueno, la sociedad no siempre va hacia adelante, como muchas veces tendemos a pensar, sino que también vuelve hacia atrás y estamos en ese momento, pero creo que también estamos en un momento bastante interesante para el activismo, puesto que nos toca replantearnos tanto las formas de hacer activismo como el colectivizar las causas y la defensa de derechos, que ahora mismo, y desde el 2005 diría, que hemos perdido un poco esa mirada, ¿no?, de hacia dónde apuntamos, hacia dónde queremos ir.
¿Y por on pasaría aquest replantejament que tú proposes?
Pues yo creo que desde el 2005 y en 2007 con la aprobación de la ley estatal para que las personas trans se pudieran rectificar el nombre y el sexo en el DNI, tenemos una deuda histórica como democracia para las personas trans. Hoy en el Consejo de Ministros y Ministras se aprobaba la ley de identidad de género y para garantizar los derechos del colectivo LGTBI, creo que esa es una deuda histórica para reparar tantos años de exclusión, especialmente con el colectivo de personas trans.
M'agradaria parlar amb tu, de Benamits, sou una associació que fins i tot vareu demanar la dimissió de Sònia Vives, la regidora LGTB de l'Ajuntament de Palma, que a micro tancat ho estàvem comentant i dit, és que t'ho vull demanar aquí a Beta Ràdio. En quin moment la cosa va començar a anar malament? Perquè un somni que havíem acaronat tots els LGTB, és a dir, que la FIA, que és una regidoria que dugués les nostres sigles i representàs la nostra lluita, hagi acabat tan malament amb una dona obertament lesbiana com és el cas de Sònia Vives.
Benamix desde el primer momento, y más por desgracia que por suerte, ya alarmó de esta situación. El primer año la regidora anunció que no habría orgullo, como si el orgullo fuera de su propiedad. El segundo año dijo que se cargaba toda la partida presupuestaria en políticas LGTBI porque había una supuesta ruptura con el movimiento feminista. Y en este tercer año pues da el orgullo a una empresa privada para mercantilizarlo. Por lo tanto, no es una cuestión que venga de estas últimas semanas, sino que es una cuestión que venimos denunciando ya desde hace prácticamente desde el inicio de legislatura. Por desgracia, además, porque veníamos de 4 años de Pacte per Progrés, donde se habían consolidado, juntamente con Aligi Molina y Lucía Segura, a la cabeza de la regiduría, grandes políticas y consensos juntamente con el Ayuntamiento de Palma, en especial, y no nos podemos olvidar, la coorganización de, precisamente, el orgullo, juntamente entre Benamix y el Ayuntamiento.
Hauríem d'aprendre a dissociar que ser gay, ser lesbiana, ser transsexual no significa haver de ser forçadament un bon activista o saber com s'ha de lluitar.
Yo siempre digo que no hace falta ser ballena para ser de Greenpeace, y a la inversa también lo podríamos defender, ¿no? No todas las ballenas tienen por qué ser de Greenpeace.
Has triat la paraula balena en aquest programa, per aquest exemple, per qualque cosa en particular o...?
El más sencillo que se me venía a la cabeza.
No, es que te he notat una mirada cap al meu volum corporal. No sabia si havies decidit faltar-me en directe.
Entre gordas nos entendemos.
Ara parlàvem d'Estats Units, la delegació d'aquesta llei federal de l'avortament. Després allò que seria cada estat podria triar, però ja hi havia molts estats que tenien preparada allò que ell diuen una trigger law, no? És a dir, una llei gatell que només que sortís del Tribunal Suprem aquesta anul·lació, tot d'una llançarien una llei per, diguéssim, prohibir l'avortament en aquests estats. Hi ha gent des d'Amèrica que ja està anunciant que els propers són nosaltres. No sé si tu ets tan pessimista. Primer van anar per les dones, no? Després aniran a per els gais.
Si permitimos que cualquier derecho fundamental caiga, permitiremos que caigan también los nuestros. Por lo tanto, en ese sentido, como siempre, las luchas unidas son más fuertes. Y en segundo lugar, el movimiento feminista y el colectivo LGTBI siempre han ido de la mano. Por lo tanto, la vulneración de sus derechos irá de la mano también.
Has fet d'haver tingut generacions que no han hagut de lluitar per segons quins drets? Pensant-se meva, jo m'he determinat sí que vaig haver de sortir de l'armari, sí que varen passar per segons quines penúries, per dir-ho de qualque manera, per assumir-nos com a LGTB. Però sí que hi ha noves generacions que a mi me sorprenen. Jo tinc molt de companys que són molt d'amics que són professors d'institut i tothom parla de la fluïdesa sexual que hi ha segons quines edats. Però, per altra banda, també me diuen que no hi ha més masclisme ni més LGTB-fòbia que segons en quines noves edats, en 14-15, que que se pensaven que això no tornaria a passar. En quin moment deixarem la cosa igualada i passarem a tenir a les persones, independentment de qui anem en el llit o de quin color siguis nostres cabells, per exemple?
Claro, no me preocupa tanto con quién nos acostemos, sino de qué color tengamos la cabeza, sino de si nos podemos casar o no, si el casarse es un derecho, que luego si tu pareja está en el hospital puedas acceder o no puedas acceder con ella, que se te permita rectificar tu nombre en el DNI, que puedas acceder en igualdad de condiciones a un baño en tu centro educativo durante las 8 horas de colegio sin que tengas que sentir la mirada, el prejuicio, el estigma, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso difícilmente lo resolveremos a corto plazo y por eso siguen siendo necesarias tanto las luchas como las siglas, ¿no? Que no dejan de ser espacios identitarios.
Tornant a la lluita, el fet de no haver hagut de lluitar fa que la gent hagi banalitzat tot allò que s'ha aconseguit.
Creo que hay una parte de comodidad desde el 2005, y ahora la Federación Estatal también lo lanzaba, 17 años de la aprobación del matrimonio igualitario, y toda una generación que ya ha nacido con esos derechos adquiridos, ¿no? Y por lo tanto, la facilidad con la que nos resulta el día a día que nos lleve a pensar que como eso ya está, no se cierra, no se puede volver atrás, ¿no? Y es lo que estamos viviendo precisamente, que hemos tenido como esa relajación social desde el activismo, que es en parte lo que también está permitiendo estas leyes gatillo, este retroceso, este cuestionamiento, incluso hasta puntos de que volvemos a cuestionar cosas tan básicas como que las personas trans existen o que las mujeres trans son mujeres, ¿no?
Ara parlàvem d'activisme en el segle XXI. Ara, com que ja me queden dues preguntes, ja t'ho puc demanar. A vegades els activistes no són un poc intensos? A mi allò que me passa cada vegada que m'ataquen els col·lectius, i mira que ni una passa enrere en els meus drets, però sempre que m'ataca qualque col·lectiu o qualque organització, tot és com a molt taxatiu. No sé si això és una de les coses que fa que molta de gent no s'hi senti identificada. Ara és el teu moment de reivindicar-te, Han, i d'escopir-me directament.
No, sinceramente me parece que los medios de comunicación y el activismo, lógicamente, tenemos que hacer un trabajo para hacer llegar este mensaje, que a veces parece complejo, ¿no? Pero también es cierto que reducir a lo simple, por muy cómodo que nos resulte, al final no deja de ser estigmatizante y poco representativo de la realidad, ¿no? Los seres humanos no somos blanco y negro. Lógicamente, para poder definir todo lo que hay entre el blanco y el negro, necesitamos tener conceptos y necesitamos ser intensas.
No basta un tuit. A vegades necessites obrir un fil.
A mí me cuesta mucho resumir en un tuit.
M'agrada com has contestat, eh? M'has deixat aquí segut a la cadira, cosa que ja esperava, però això t'he llançat la pregunta. Per cert, no sé si coneixes en tot el moviment tuitaire que ara mateix en el País Valencià, Han, que hi ha tota una quantitat de joves que a mi m'han meravellat fent contingut en valencià i alguns fins i tot contingut LGTB. No sé si controles aquest món.
He de decir que no tengo Instagram y que Twitter lo he utilizado a raíz de un hilo hace pocas semanas, pero que tampoco suelo utilizarlo y cada día menos en Facebook porque vivo a más de 15 kilómetros de Palma y por lo tanto me interesa más dedicarme a mi huerta en los tiempos libres que no a las redes sociales.
És que ara, clar, me vas donant munició. Ara ja deixant-te en Han de ben amics, en Han entrevistat. Què cultives tu en el teu hort? No sé exactament
què és el que tens. Ahora es el tiempo de la huerta de verano. Tomates, calabacines, sandías, melones, pimientos.
T'he de dir que ens apreu que s'està posant tot. Allà tens un petit tresor, eh?
Efectivament, sí.
I jo parlava de joves valencians perquè t'ho comentava, hi ha una nova fornada d'agitadors de xarxes que han sorgit precisament allà a València, com per exemple en Cabra Fotuda, un jove valencià que fa contingut en la seva llengua i també orgullosament LGTB. Escoltau-lo.
Avui parlem de la primera dona trans valenciana, Margarida Borràs. La seva història és supertràgica i crec que com a persona del col·lectiu i valencià que sóc, el meu deure és contar-la. Segle XV, concretament 1460. Pa que vos feu una idea, el mateix any que es va escriure el Tirant lo Blanc. Vamos, fa més anys que la picó. Margarida Borràs va ser la primera persona de la qual es tinga constància que fora torturada, executada i torturada després de mort per la seva identitat de gènere. Això no vol dir que fora la primera persona trans de València, ni molt menys. Vull dir que no mos enganyin, coloms coixos ha hagut tota la vida.
No l'escoltaran sencer, perquè allò que li interessa a ell és tenir visualitzacions. Fran Tudela, Cabra Fotuda, benvingut a Obercocs i Cireres.
Hola, què tal? Com esteu?
Encantat de saludar-te. Jo ara ho deia, d'aquesta nova jove fornada, no? Que sou molt joves valencians que heu utilitzat Twitter i les xarxes per fer vídeos en la vostra llengua, i en el teu cas a tu t'han convidat avui perquè ets el més obertament LGTB i allò que fas fins i tot és explicar històries de la història que molta de gent no coneixia.
Sí, intentem una miqueta donar visibilitat. Sobretot si tenim un altaveu, el que hem de fer és parlar obertament d'aquests temes, perquè si al final les persones que tenim més seguidors no ens mullem i no ens posicionem, quin exemple estem donant, no?
I com se te va acudir a tu començar a dedicar-te en el món de les xarxes? O ser jove i fer vídeos o TikToks és una cosa inherent, podríem dir.
A veure, jo sempre he sigut una miqueta... M'ha agradat el tema audiovisual, fer vídeos, fer el pallasso... I el tema de les xarxes és una miqueta un compendi de tot junt, i la veritat és que vaig trobar el meu món, vaig començar un dia de conya... Bueno, vaig començar fent vídeos en anglès, he de dir. I poquet a poquet vaig anar adonant-me que per què fer-ho en anglès quan podia fer-ho en la meva llengua, no? Que a l'anglès no li fan falta nous parlants, però al valencià barra català sí. O sigui que al final va ser una miqueta la circumstància també, a l'eixir de la quarantena, que estava molt de moda el tema TikTok, i poquet a poquet vaig començar i fins a dia d'avui que estic així.
Una mica com Maria Mercè Marçal en aquells versos, no?, de la vida gresc, tres dons, sa dona, de nació oprimida, etc, etc, etc. Tu juntes dues coses que són bastant allò que se diu fora del privilegi, no?, que és sí. Reivindicació LGTB i en valencià. Via xarxes, exacte. Per on t'atupen més? O per on tens més haters? Per maricón o per valencianista?
Jo rep de tots els llocs. Al final, quan tens seguidors també tens haters. I ja siga per una cosa o siga per una altra, sempre que es posiciones, sempre rebràs odiadors que tinguin una opinió o una altra. Sobretot en la xarxa que més polèmiques tinc és en Twitter, però no perquè siga jo, sinó perquè és la xarxa en si. Instagram tinc una comunitat prou sana, i la veritat és que les persones que em segueixen saben com sóc i de quin palo vaig, i la veritat és que estic molt agraït. Però Twitter és una... Twitter és la pitjor de totes, sense cap dubte.
Ara que dius això, Fran, tenc aquí de vora en Han Gómez, ell és tècnic de Benamits, l'associació LGTB d'aquí de les Illes. I Han, sí. La importància de tenir espais segurs. Ara, en Fran deia, la meva comunitat d'Instagram és com a molt segura, és un racó on ell pot ser ell mateix, i sobretot, en aquell moment de solitud, el que parlant sempre de tenir referents, trobar-te un jove que te fa uns vídeos, que te fa riure, que te demostra que no ets l'únic gai del món i que t'hi pots sentir reconegut.
A mí me gustaría hacer un pequeño matiz al principio, y es que me hace mucha ilusión que hablemos de Margalida Borràs, porque ha nacido aquí en Mallorca y precisamente tenemos una plaza con una placa en conmemoración suya donde hacemos todas las concentraciones cada vez que hay una agresión LGTBI-fóbica, ¿no? Por eso de la recuperación de la memoria histórica. Y en cuanto a los espacios seguros, me parece súper interesante que existan estos espacios porque además son de acceso para cualquier joven, ¿no? Por lo tanto, incluidas todas aquellas personas que todavía no han salido del armario y que les puede resultar más complicado asistir presencialmente a otros espacios. Pero no olvidemos también que es el lugar donde más discurso de odio se está difundiendo precisamente por esa sensación de anonimato.
Tot té el seu pros i els seus contres, i ho vivim dia a dia, els que ens dediquem als mitjans de comunicació, o estan exposats a xarxes. Fran, per cert, a mi me tens fascinat com a personatge, t'he de reconèixer. D'on treus tot aquest atrezzo? Perquè tu deus tenir com una habitació que deu ser com un gran bagul de la Piquer, on deus poder treure tot allò necessari per caracteritzar-te i customitzar-te.
Sí, és molt fort, perquè si tu entres a la meva habitació vas a veure com a 50 perruques de dona major i diràs, este tio té un fetitxe. Però en realitat és per els personatges, claro, perquè jo tinc el personatge de la mestra d'anglès, la mestra de valencià, que va tota de desigual, que jo he arribat un moment que tinc més roba de desigual en ma casa que meua, que és una miqueta enfermís. Però clar, és que passa una cosa, jo tota esta roba la compre de segon mà. Jo vinc de Benidorm, del costat de la vila, i com està ple de guiris, així n'hi ha unes tendes que es diuen charity shops, que estan molt de moda entre els guirufos. I clar, jo entro a aquestes tendes i tenen roba a 2 euros, i les batetes, jo sempre vaig a la mateixa tenda, i ja m'hauré comprat com a 50 batetes de desigual i tal, que la dona cada vegada que em veu entrar em diu, ai, esta te quedarà molt bé. I jo dic, xica, sí, si sapigueres pa què és. Però sí, molt fort.
Desconeixia aquesta dada de que eres de Benidorm. Per cert, quantes vegades t'has trobat Belén Esteban? És una de les meves muses, per tant, me veig obligat a demanar-t'ho.
A veure, en veritat jo soc de la Vila Joiosa, que està al costat, però Benidorm té més ganxo. És com dir que vens de Magaluf, és com una cosa molt, molt estranya.
És el Nova York de València, el Calle de Fum.
Exactament, és el Benidorm, que diuen. I jo, en Benidorm es trobes de tot, des de Belén Esteban hasta Sticky Vicky, que és una dona que té un show en Benidorm, que és una passar, que es trau coses del Parrús, és increïble. Ahí es trobes de tot, però el que passa en Benidorm se queda en Benidorm.
Ah, perfecte. És que ara me costa seguir-te, però has dit es treu coses del Parrús, i clar, sí, si la meva imaginació ha volat en fora... Allà, amb Miqui, el nostre tècnic, que també ha parat els ulls en blanc, com que dic que és allò que deu sortir d'allà de dins, però segur que és fascinant. Tu recomanes com a espectacle?
Jo recomano veure una vegada en la vida i ja està. Una i no más, Santo Tomàs.
Idò, m'ho apunt. Per cert, també m'ha agradat molt veure la teva predina. T'he de dir que és que t'agrada anar recaptant gent del teu voltant i tothom és susceptible de ser protagonista del teu món.
Sí, és de veres. M'agrada molt fer partícip a totes les persones que m'envolten, perquè al final... És com jo quan vaig començar a fer vídeos, jo trobava a faltar, no?, esta manca de referents en valencià i de la nostra cultura, i ja no només en valencià, sinó en general del català com a llengua i de tots els nostres referents, les hueles, que són tan importants, padrines, que els dieu vosaltres... I crec que era molt important traure jo a ma abuela, que és una dona valenciana del poble, com Déu mana, i cuinar amb ella, i que em conte batalletes de quan era xicotigua, i crec que és molt important, molt enriquidor, i al final, com diu una amiga meua, les persones majors són llumenetes que van apagant-se, i com no compten les seues històries nosaltres, no, elles no van a fer-ho. Per tant, crec que és important també donar un altaveu a aquestes persones.
Idò, Fran Tudela, cabra fotuda, ara ja mos han conegut, ara ja queda desvirtualitzar-nos. Per tant, si qualque dia vens per Balears, en Han m'ha dit, jo m'apunto a un dels seus vídeos, m'ha escrit una noteta i m'ha dit, a mi me fa un munt d'il·lusió sortir un vídeo d'en cabra fotuda.
Però jo soy una sosa.
No... Quan vulgueu, fem un TikTok.
Però sosas també tiene que haver.
Exacte, Hans... si sale su abuela, puedo salir yo. Claro. Más o menos es el mismo rango.
Exactament.
És el mismo target, m'atreviria a dir-te. Idò, Fran, una abraçada molt forta i molt bon orgull, que vagi tot molt bé.
Igualment, adéu, que vagi bé.
Fins aviat. Ja ha arribat el moment de saludar un bon amic d'aquest programa perquè acaba de publicar single. El conegueren com l'autor del primer reggaeton en català i ara ha tornat a les seves arrels a Béjar de la Frontera, on ha enregistrat una fantasia de videoclip per donar cos, vida i color a un gran tema, Calambre i Escalofrío. L'escoltam.
Se puso de noche, la luna empezaba a asomar. Tú te mirabas al espejo, esta noche toca fiesta. Te maquillas con todo tu arte, te peinas como una estrella. Te pones súper elegante, esta noche vas a triunfar. Con todo tu cabello y tu manera de andar, tu pasión me cura, toda ha dejado de sangrar. Si te acercas empieza a temblar, tu mirada me puede torear. Manifiesta tu cuerno, eres animal. Calambre y escalofrío, eso que tú tienes mío. Calambre y escalofrío, eso que tú tienes. Calambre y escalofrío, eso que tú tienes mío. Calambre y escalofrío, eso que tú tienes mío.
Benvolgut Baldo, welcome back, lo que ja és que a teva, com estàs? Baldo?
Estoy un poquito afónico, pero estoy bien.
Ah, val, és que ara, bé, tan afònic estàs que m'has parlat amb un rajolí de veu que me pensava que no estava de l'altre costat del fil telefònic i ja m'havia preocupat, perquè...
Estic.
Un home que és capaç de fer-nos recórrer el cos en Calambre i Escalofrío, havien de comentar aquesta cançó amb ell.
Jolines, me hace muchísima ilusión que esta canción esté sonando en radio, de verdad, no te puedes imaginar la ilusión que me hace, porque es una canción que de verdad que me gusta mucho, yo siento y pienso que es la mejor canción que he hecho hasta la fecha y la que voy a hacer en mi vida, sea, lo digo, lo tengo así de claro. Y me hace mucha ilusión, al final pues es un homenaje a la música de los 2000, del pop español en los 2000. Y jolines, de verdad, es que estoy emocionadísimo, no sé ni qué decir.
Es que tú ets un mix de referències, perquè clar, te van conèixer amb aquell pel blanc, després pel blau, ara t'han vist que eres talmente Rocío Jurado en Azabache. Clar, és que a mi cada vegada que veig un videoclip o escolto una cançó d'en Baldo, a mi m'esclata el cervell perquè hi ha massa informació, massa subtext. Ets un poc com Letizia Sabater, eres el Umberto Eco de la música pop.
I sempre, jolín, és que coses més bonites me dices. No, Chisco, però és veritat que sí que passa que con esta canción es algo que yo he escuchado desde pequeño. O sea, yo con 6 años, la primera vez que me subí a un escenario fue para bailar Bye Bye de David Civera. Entonces, para mí, aquí hay mucho David Civera, mucho Bes, mucho David Bisbal. Entonces, tiene todos esos sonidos que a mí me apasionan. Luego, por otro lado, al final, yo soy de Pares Forsters. Entonces, al final, de alguna forma, como ya comentaba hasta el principio, Viva Yantú es hablar de dónde soy. Pero cada vez escalofrío es hablar de dónde vengo. Entonces es una cosa que de verdad que me llena mucho poder hacer este homenaje, grabar este videoclip en Mejer, ha sido un gusto, he trabajado con un director de foto. Al final tú sabes que yo dirijo mis cosas, pero tener a alguien detrás de cámara que vea las cosas es importante, y el director de foto ha sido Robert Adventures, que es una persona que ha trabajado con Trueno, que ha trabajado con Omar Montes, con gente nacional y luego artistas internacionales de movidas como o sea, de Argentina, que yo soy apasionado con todo este movimiento de música en Argentina. Entonces, de repente trabajar con alguien que ha trabajado con esa gente en videoclips, más luego otro operador de cámara, que era Víctor Requena, que trabaja mucho en grabar vídeos mezclados con mucha coreografía. Entonces ya era una fusión que yo decía, es que si nosotros tres juntos podemos hacer algo muy chulo. Y se ha quedado, yo creo que ha quedado algo muy guay. Animo a que la gente la escuche y que vea el videoclip, que es una maravilla, y Bejer es precioso. Entonces enseñar.
Això t'ho volia demanar, ara que xerraves de Bejer. Es Balla ja t'ha telefonat perquè tu facis la propera campanya de promoció turística? Perquè déu-n'hi-do, ja és perquè jo som, per això jo som molt, molt mediterrani i molt de Mallorca. Jo crec que si hagués de gravar un videoclip, jo el faria a Fornalutx o a Valldemossa. Però t'he de dir que aquell carrer de Bejer de la Frontera, aquest rotllo flamenc que li has donat, aquest ball, aquestes passes, veure-te tu amb aquest cuerpecito de baile que t'acompanya, que és com una mena de romeria laica fent voltes per tot el poble, és una fantasia.
Sí, bueno, siempre es una fantasía trabajar con ellos. O sea, yo el año pasado recibí una llamada para ir a cantar allí a un festival que monta precisamente The Hair Moving, que es un festival que se dedica a como que una escuela de baile, pone durante todo lo que preparan en verano, lo hacen. Y es una escuela de baile que subvenciona al ayuntamiento porque es gente joven haciendo cosas para jóvenes. Entonces es súper interesante. Y yo cuando me planté allí, pues de repente había una realización con unas grúas, con unas cosas que yo digo, pero esto lo está haciendo de verdad gente de mi edad para gente más joven. O sea, era una cosa que de verdad que yo flipaba. Y me enamoré del pueblo y yo quería grabar el videoclip en verdad en el pueblo de mi padre, que es un pueblo muy pequeñito que se llama Fonelas, que menciono en la canción. Pero al final, pues por problemas y demás, o sea, cosas que luego siempre pasan, pues dije, bueno, si no es eso, Bejer. Porque Bejer es un pueblo que me ha dado mucho. Si te fijas en el videoclip de Viva Yantú, lo primero que se ve es la plaza de Consell. Y a mí Consell es un pueblo que también me ha dado mucho siempre. Entonces me gusta reflejar ciertos homenajes a lugares donde de repente el público me acepta mucho. Entonces va a estar muy guay. Y este año canto por allí. Canto con mi amigo Dynamite en julio, o sea, en agosto. Y no sé si lo puedo decir, a lo mejor es una cagada, pero voy a estar con Melody. Nada más y nada menos.
Però ben, Baldo, clar que ho has de contar. I si no es veres, univers, com diu el gran Paulo Coelho, un altre dels meus referents, si no és univers, sí, conspirarà perquè això sigui realitat. Que ha estat citat Paulo Coelho i
Letizia Sabater en el mismo tramo.
Exacte. I tenen en Han, que m'havies dit que tu ets molt de ballar amb Baldo, perquè tu ets molt de ballar. O no, Han?
Yo ni bailo ni estoy a la moda, desde luego, pero creo que tengo un punto pendiente para escuchar a Baldo, sí.
Que, ay, por favor.
Que parlant sempre de referents i llancs, que també que surtin joves com en Baldo.
Pero me he perdido un momento. ¿Quién es Han? Que ara jo no estoy en directo, estoy por teléfono. Han,
estic amb tu, és en Han Gómez. Perdona, és en Han Gómez.
No,
sabes? No, espera. Saps, Baldo, saps aquella figura històrica de Benamits? aquell home que sempre du un llapis a l'orella, que no perquè sigui fuster, sinó perquè ha de prendre nota de tot. Idò,
no,
aquest era en Han.
Claro, porque yo he preguntado, ¿eres Han de Benamix? Es lo que yo he dicho, porque yo, para no confundirme, pero sí, sí sé quién es. Sí sé
Han
quién
de Benamix, Benamix es mi segundo apellido, efectivamente. Tenemos una deuda, tenemos una deuda pendiente. Yo creo que para el orgullo del año que viene pueden tocar campanas.
Y don...
debemos de conocernos, de verdad, porque yo hubo una temporada que estaba muy libre e intenté estar ahí de voluntario, pero es verdad que no me he podido al final.
Pero mira, Baldo, estimado, no te disculpis. Tu ets la diva que nos merecemos. Per tant,
no,
tu t'has de dedicar a altres coses que no són l'activisme. Tu ets activisme.
Home. No, mira, eso es una cosa que a mí, es una cosa que de verdad que esto es lo que siempre me da miedo. Que la gente me diga, no, porque tú eres activista, porque tú eres tal. A mí me da mucho miedo, creo que es una responsabilidad muy grande ser activista. Yo simplemente soy músico. Mi mensaje es, haz lo que te dé la gana, vístete como te dé la gana, sé tú mismo y dalo al 100% y muéstralo al 100%. Si eso... es activismo LGTB, que estoy encantado de seguir haciéndolo. Pero no quiero que se me etiquete sobre esto, porque hay gente que hace una labor, como por ejemplo Han de Benamix, que trabajan muchísimo y que mueven de verdad muchas cosas que se han tenido que mover este año, porque se han organizado bastante mal las cosas como son, y lo digo sin ninguna vergüenza. Entonces esas son las personas que de verdad trabajan. Yo al final pues soy un mindundi, un mandao.
Com ets un minundi, però acabes de publicar tema, que l'acabam d'escoltar ara mateix, aquest Calambre i Escalofrío. Jo ho dic, un videoclip que recomana a tothom. Baldo, ja saps on tens que a teves. Proper tema que presentis, m'avises i ja el comentam aquí en directe. Ok?
Moltíssimes gràcies, Xisco. Que vaya super bien. Gràcies, Han. Encantado de conocerte.
Un placer.
Una passada molt forta. Han de Benamix, també conegut com a Han Gómez, perquè m'imagino que també en els teus progenitors els deu fer il·lusió que se conservi el llinatge. Moltes gràcies. T'ho has passat bé, aquesta estoneta?
Maravillosamente. Me puedes invitar cuando quiera.
Te invitaré. Una altra cosa és que venguis. Que lo complicat és aconseguir que compareguis. Han, una abraçada. Gràcies, guapo. Fins aviat. I bon orgull. Ara ha arribat el moment de fer una aturadeta musical, no deixant de banda en Baldo, perquè ara toqui una mica de reggaeton, que vull ballar amb tu. I en torna, ja tindrem amb nosaltres, amb els companys d'Aquel Importa, de Ràdio Aquel Via, i també vos presentarem la primera novel·la de fantasmes LGTBI de la història de la literatura catalana. Però abans, ja sabeu que teniu el vostre abast, moltes maneres d'adreçar-vos en aquest programa, com per exemple el Facebook, sinó el Twitter, el d'adreça ubercotsib3 i en su hashtag ubercotsicireres. Aquesta macedònia d'avui dimarts la farem possible Naina Núñez a la producció, Miqui Fiol al control tècnic, Joan Trias, que ens ha fet l'assessoria musical, i jo mateix, Xisco Nadal, a la direcció i presentació. Com vos deia, vos deixo en companyia d'en Baldo i el seu Vull ballar en tu, i tot una tornam amb més ubercots, més cireres, més plàtans i tot allò que sigui necessari. Festes del rei en Jaume, sóc el príncep d'Ono la talla, des de Cúbia fins a Sant Elm, això sona i t'agrada, babe. No t'has adonat que jo vull estar al teu costat, pambolilla ensaïmada per berenar, a la nit pomada per a oblidar. Això no és casualitat, canto mallorquín i esto te va a gustar, quan vulguis ens podem anar. Baby, vull ballar.
Albercocs i Cireres, a IB3 Ràdio, amb Xisco Nadal.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears. A Connexió Local vos convidam a escoltar de què parlen les ràdios locals i la premsa de proximitat.
Sense el poder de la gent, aquesta revista ara mateix no estaríem xerrant d'aquesta publicació.
Es pot donar veu a gent que no té les eines o no té les vies i ser conscient de les coses que se fan aquí a casa nostra.
Les persones són, si no s'han donat el caliu.
Dijous a les 9 del vespre, Connexió Local, a IB3 Ràdio, amb Magda Cortés.
IB3 Ràdio. A internet, www.ib3.org.
Estàs escoltant Albercocs i Cireres, el programa Tutti Frutti d'IB3 Ràdio.
I seguim amb aquest especial orgull aquí, Obercots i Cireres, tot recuperant l'esperit de l'extint fons d'armari. I ara sona aquesta, que li importa, d'Alaska i Dinarama, que no ha plogut des que feien aquesta cançó, perquè és el títol del moment més LGTBI de Ràdio Kelvia, que cada setmana ens duen Núria Ferrer i Valeriano Rodríguez, a qui ja és un plaer saludar-los i compartir aquesta festa de l'orgull amb ells. Núria, Valeriano, benvinguts a IB3. Com estàu?
Molt bé, gràcies per convidar-nos.
Faltaria més, Ràdio Kelvia, Ràdio Germana, tot allò que sigui necessari. Tu, allò que necessites, Núria, m'ho dius i jo pren nota.
Vinga.
Començaré per tu. Jo xerava amb en Hanna ara fa un moment, fer activisme en el segle XXI. Jo quan vaig començar a fer fons d'armari, una de les preguntes que me deien és per què fer un programa LGTB. I me demanaven, tindràs tema per totes les setmanes? I a mi, una cosa que he parlat amb altres presentadors d'arreu de l'estat espanyol, quan comentàvem el tema LGTB, és que hi havia moltes setmanes que ja descartaves temes. Que això vol dir que la nostra actualitat, l'actualitat LGTB, és molt més rica i molt més extensa del que la gent se creu. Te faig aquesta pregunta a tu. Parlar de contingut LGTB en el segle XXI, per què?
Perquè és necessari, perquè l'actualitat, malauradament, ens ho està dient amb majúscules. Jo he de dir que els continguts els escull en Valeriano perquè ell és el director del programa i el que escull els continguts. Jo sóc la partener, però tot i així aquesta realitat la veiem i la vivim tots dos. Ell escull uns continguts que rarament hi queben en 50 minuts de programa que tenim, perquè no només perquè ens enrotllem i ens agradi molt el fet de xerrar i comentar, sinó perquè hi ha molta informació i molta informació que s'ha de desgranar. I per què? Perquè no es xerra tot el que s'hauria de xerrar i no es xerren per xerrar d'allò que no es xerra. No només de lo negatiu, sinó també de lo positiu, de lo que es fa, de la visibilitat que se li dona a la literatura, a la música, a tots els àmbits artístics, sobretot, culturals. Però jo crec que és necessari que hi hagi una finestra per tot el que no es veu i no es coneix del col·lectiu, però sobretot, i per damunt de tot, per la visibilitat que se celebra, per exemple, aquesta setmana, avui mateix, amb la manifestació i tot aquest mes de l'orgull que ja s'ha estès a un mes, precisament perquè estem anant una miqueta endarrere en quant a la, no tant a la visibilitat, sinó als drets i al respecte d'aquests drets. I, malauradament, sempre que no se respectin, serà necessari que hi hagi finestres, no?, per donar-los visibilitat.
Totalment d'acord. Jo soc molt de partners, i de personatges secundaris. Per això he anat a començar...
A mi m'encanten els secundaris.
Per això he anat a començar per tu. Tenim en Valeriano Rodríguez, alma mater de A quién le importa, Radio Kelvia. ¿Cómo estás, Valeriano?
Muy bien, muchas gracias por esta bienvenida.
No em faltaria d'altre. Ja ho saps, te faig la mateixa pregunta que a Núria. A vegades mos demanen contingut LGTB per què. I jo a vegades també deia, i per què no?
Sí, es que sería, ¿y por qué no? Hay muchas noticias de las que en los medios de comunicación actuales, a ámbito generalista y en los medios grandes, en los medios nacionales y tal, cuando se habla del colectivo LGTBI, desgraciadamente la mayoría de las noticias siempre son homofobia, que desgraciadamente lo hay, homofobia, suicidio, casos que reducen esos derechos adquiridos, que son malas noticias. En este caso, nosotros, como bien ha dicho Núria, es una pequeña ventana y no solo damos voz a las malas noticias, también a todo lo bueno, a todas las actividades y todas las celebraciones, tanto música, culturales, eventos, noticias de películas políticas, también noticia política, aunque esté englobado en quitar derechos, por así decirlo, últimamente, damos esa visibilidad, es lo que queremos dar. Y sí hay contenido LGTBI, pero también hay que mirar qué contenido das, qué contenido quieres dar, porque para dar la misma publicidad que da todo el mundo, por ejemplo, todo el mundo sabemos lo que ha pasado esta semana anterior con lo de la temática del orgullo de la Palma Pride Week, etcétera. No vamos a dar más bombo y platillo a esto. La actualidad también se rige por otros conceptos.
Un momentet. Allà va en rotllo, però sí. no es venir a criticar els continguts d'un programa, perquè ja n'he parlat amb en Han.
No, totalment.
No li vas a dar más bombo, que ha estat el primer tema pel qual li he demanat a en
no,
Han.
No, però totalment... No.
Creia que éramos amigos, Valeriano. No, però... T'ho he de dir.
No te lo digo por eso. Es más, a Han esta mañana también participa en A Quién Le Importa y tal. Nos ha contado un poco qué tal va a ir esta manifestación que han hecho. Y ya te digo... no es solo la polèmica de lo trascendental.
No, i que també hem de contar coses positives. Sí, la necessitat de tenir referents.
I hay que tener referentes, referentes políticos, musicals, culturals.
Has dit referente musical. Aquesta setmana ha estat un tema que és que m'ha fascinat. Des que una dona va decidir sortir de l'armari. Així que, per favor, que soni Maria del Monte. Necessit es cantame d'Anna Maria del Monte de fons per poder comentar això amb vosaltres. Què vos ha semblat aquesta sortida de l'armari, pujada allà damunt aquell cadafal? Una mica a mi em va recordar en Kennedy, la primera vegada que va anar a Alemanya, no recordeu, a la Guerra Freda, que va dir, ich bin ein Berliner, no? Ella va dir, soy uno de vosotros.
Mai no hagués fet aquesta comparació, però bueno,
per mi, Anna Maria del Monte és molt Kennedy, perquè ja ha agafat estatus d'icona. No sé què vos ha semblat aquesta sortida de l'armari, sobretot la repercussió que ha tingut ella.
Jo crec que me quedaria en la paraula oportuna. Oportuna.
Sí. Sí, yo me quedo con lo que ha dicho Vanessa Martín. ¿Qué? Vanessa Martín ha dicho que no, ya viva por hacer el orgullo, no por ocultarse. Porque también hay gente que no lo menciona, que no lo oculta, pero tampoco sale. Uh-huh. Es decir, como en este caso ella. Y me quedo con ella aplaudiendo las palabras de María del Monte.
Y que está muy bien porque es un ejemplo de... una cosa es sortir de l'armari y una otra cosa es sortir cuando tú vols sortir de l'armari. Está muy bien que no t'empenyin fuera de l'armari, tampoco. Que es una cosa que potser todos pensábamos o creíamos que sabíamos ya, era un secreto a voces, ¿no? Potser, pero es ella la que ha decidido cuándo y cómo. I em sembla molt bé, i això també és important tenir en compte, i és un exemple d'això, d'una sortida de l'armari voluntària quan ella ha volgut. No?
A part d'una sortida de l'armari voluntària, que hauríem de debatre fins a quin punt és voluntària, quan en 60 anys no has pogut dir en veu alta.
Però era més per la família, crec.
Sí,
no,
no, ella va dir que un pic que havia desaparegut sa mare, se va sentir com a més alliberada per poder-ho explicar, però també a mi allò que m'agrada és que es Maria del Monte és allò que posa damunt sa taula, que és que les dones a partir de 60 també estimen. I una dona a partir de 60 també pot ser lesbiana. I una dona a partir de 60 també pot pujar damunt un escenari a reivindicar el fet d'estar enamorada des de fa 23 anys de la seva parella. És a dir, no és només una, ja part sa dimensió d'una folclòrica sortint de l'armari, que ara tothom està esperant que en Isabel Pantoja, que d'anar a l'Orgull de Madrid, amem com se podrà superar el Maria Montazo, si existís com a concepte. Però també que podràs sobre la taula el fet que les dones, que també tenen aquesta doble discriminació, que és d'en Maria del Monte, ella ha pegat un cot d'una taconada damunt l'escenari, m'ha més ben dit, i ha dit, escolta, soy lesbiana, ja que lo sepa todo el mundo.
Ya que lo sepa todo el mundo, y aquí tengo a mi pareja, que se ha quedado todo el mundo como por sorpresa, que también ha venido como por sorpresa.
I, per exemple, creus en l'espiritisme, vosaltres? Ara és una gran pregunta.
Algo...
En el més enllà, hi creus?
Depèn de com s'enfoca, perquè, clar, hi ha molt de... Espiritisme, no, però en l'espiritualitat, de certa manera,
sí. I energia, sí, no?
Sí.
Que hi ha persones que ens poden acompanyar.
Sí.
Encara perquè m'has donat aquesta resposta, perquè, si no, el propi convidat m'haguessin xafat i, pobre home, ell ve a presentar-nos el seu llibre. Llavors, ho deien al començament. S'ha publicat la primera novel·la de fantasmes LGTBI de la història de la literatura catalana, que ja és aquí. I en aquest programa, ara mateix, feia falta una mica de literatura. Okay. aquesta novel·la. Per títol, Mentre durin les espelmes, i explica la història d'en Víctor, que és un fantasma que resideix des de fa més de 20 anys al cementiri del Poble Nou, sense saber per què no ha pujat al cel. I allà coneix una altra jove, i a partir d'aquí comença una història d'amor que volen comentar amb el seu autor. Gerard Rodríguez, benvingut a Ubercots i Cireres, com estàs?
Hola, bona tarda, Xisco. Molt bé, i tu?
Encantat de saludar-te, i més quan sona Ghost de fons. És que jo, es veure Ghost, me ve aquella espècie de torn de fang, i ja mos veia tu i a mi fent un platet o una vaixella sencera per endur-me en la nostra.
Ah, doncs escolta, quan vulguis, jo no m'hi nego.
Així m'agrada, gent col·laboradora i que ho dona tot per el programa en el qual participa. Però anem a centrar-nos en aquest Mentre durin les espelmes, un llibre que has publicat en Voliana Edicions. I jo ho deia, és la primera història de fantasmes LGTB de la història de la literatura catalana.
Ah, exacte. És una història LGTB i una història d'amor entre dos nois, però clar, amb la particularitat que un dels dos és un fantasma, llavors provoca particularitats, no, en la relació.
Clar, perquè també els fantasmes, el cos queda intacte, però de capet podrien dir sí que evolucionen, perquè van adquirint experiència vital. A mi el que m'ha agradat del llibre, sobretot aquest contrast entre dos joves de 25 anys que s'enamoren, però que n'hi ha un que és 25 ja ets ha passat, el manco de capet.
Exacte, de fet, entre tots dos sorgeixen diferents converses, no?, en les quals es nota una miqueta el que es diu, no?, el salt generacional. Perquè, clar, n'hi ha un que les xarxes socials no les entén i, en canvi, l'altre li explica coses que ell feia quan era viu que diu, ostres, diu, jo això ni, és que ni em sona.
En el teu cas, t'agrada definir aquesta novel·la com, com una novel·la crossover per totes les edats. Perquè, clar, si una cosa tenim el col·lectiu LGTB és que molts, en els instituts, estàvem a l'armari i molta literatura juvenil per nosaltres no hi va haver. Per tant, pot enganxar a un de 16 com un de 80, que reviu a través d'aquestes pàgines allò que no va poder ser.
Sí, a mi m'agrada dir que la novel·la és de 14 a 114 anys, no?, recomanada. Perquè, clar, sí que és una història que molta gent diu, home, és bastant juvenil, pel to fresc, la lectura desenfadada, no? Però sí que és veritat que, clar, dins del col·lectiu LGTBI, molts em diuen, aquesta és la lectura que m'hagués agradat tenir de jove. I no només d'adolescent, sinó que m'hagués agradat llegir quan tenia els 25 anys que tenen els protagonistes, o em diuen, clar, és que jo m'ha vingut gent gran, no?, de 60 anys, que m'ha dit, ostres, és que l'he gaudit molt, perquè jo no havia llegit mai una història sense estigmes en literatura catalana mai, quan es tractava d'una relació entre dos nois. I trobo que això és molt important, que puguem llegir literatura feta a casa nostra i que el fet de ser gay no estigui estigmatitzat.
Amb això estic d'acord. Valeria, no sé què en penses. Tu que encara ets jove i encara lo millor en el teu institut a la biblioteca i podia passar segons quins llibres, però a la meva costava molt trobar històries d'aquest tipus.
Yo no recuerdo haber leído ninguna LGTBI y las busqué, me acuerdo de haberla buscado, pero no, y estaba en el IES Calvià, la biblioteca de Calvià. Y no me acuerdo ahora mismo de tener ningún libro referente o de literatura o poesía o tal. Bueno, pues sí, quitando Federico García Lorca, de algo referente LGTBI.
I, Josep, crec que tu vas fer un curs d'escriptura, t'hauràs apuntat un taller amb en Sebastià Portell, un gran, és a dir, si ja passes per qualque curs de literatura seu, m'imagino que se desperta la creativitat. Però tu, això d'ajuntar el món paranormal amb allò que seria el món terrenal, com te va venir, aquesta idea? O és que eres, molt fan de Ghost, com és el meu cas?
Home, Ghost és una pel·li que no m'importa veure-la cada vegada que la facin per la tele. Però, clar, la idea de posar un fantasma va ser perquè, clar, si jo volia fer una història on la relació entre els dos nois fos en positiu i que fos una història d'amor maca i bonica, clar, si comencen la novel·la, ells dos es troben, s'enamoren i no pateixen, doncs, clar, la novel·la en 30 pàgines està acabada i, per tant, no tenim història. La idea de posar el fantasma va ser de dir, bé, així el focus de conflicte el puc treure de la relació entre ells dos i el col·loco a una altra banda. Perquè, clar, el primer problema que s'hi troben és, molt bé, tu vius al cementiri, no et puc treure, no pots sortir, com et trec, no? Què puc fer? Perquè, si no, la relació es basa en tenir cites caminant al voltant de tombes. Després dius, clar, tu tens una mena de cos, però ets eteri, no ens podem tocar, i clar, tenen 25 anys tots dos, volen anar al llit a tenir sexe. Dius, com ho solucionem? I és això, no, el que em permetia d'anar creant conflicte, però un conflicte que no tingués res a veure amb el fet de que tots dos fossin gais.
No, i sobretot que allò que parlem sempre, la necessitat que ja tenim, es publica LGTB des de fa molts anys, de poder trobar històries en les quals ens sentim reconeguts i sobretot també històries felices. Perquè l'altre dia escoltava en Paco Tomàs, que presentava, crec que era Los placeres ocultos, a televisió espanyola, que deia que sempre la homosexualitat s'havia plasmat en cinema, en literatura, des de la pena, des del conflicte, que sempre el personatge LGTB havia de patir o havia de morir. I en canvi hi ha tota ja, gràcies a Déu, una literatura en la qual el gaudi de llegir és t'ho passes bé, t'entretens i el manco no pateixes, Josep.
Exacte, o sigui, jo sé, quan vaig fer el curs de literatura amb el Sebastià Portell, és que totes les obres escrites en llengua catalana, totes sense cap mena d'excepció, implicaven o la mort d'algú, o el patiment extrem per no poder viure la teva sexualitat, o l'amor per la sida. I clar, jo li deia, però Sebastià, és que de veritat no hi ha ni una sola història amb un final feliç, no hi ha una història que et deixi un bon gust a la boca, i diu, doncs no. I aquest va ser el punt de partida de dir, doncs m'haig de posar a escriure la primera vegada, que per primera vegada puguem tenir i dir, mira, podem ser feliços els gais d'aquí, no? Que veiem que hi ha una llum, no?, a la nostra vida, que no tot és patir, ostres.
I de Josep Rodríguez i Ferrer, que visca la felicitat i sobretot les històries de fantasmes. Recomanadíssima que Mentre durin les espelmes, publicat per Voliana Edicions. I que li demana a tothom i li desitja avui a tothom molt bon orgull i que vagi beníssim.
Molt bon orgull, avui a donar-ho tot.
Una abraçada molt forta, fins aviat, Josep.
Una abraçada.
En Voltos, m'imagino que m'he quedat amb ganes de saber com acaba la història de
com comença i com acaba. I jo m'encanta perquè ja està sortint literatura, història, referents al fenomen Heartstopper, que està passant de la literatura gràfica al Netflix. Aquests referents d'històries normals, d'històries naturals, d'un amor natural entre dos nois, els dubtes naturals, sense patiment extrem, sense drama. Men,
patir és inevitable, la vida.
Clar,
és a dir, també viure
però
un món de gota de sucre
és
impossible, però hi ha patiments i després hi ha desgràcies furibundes que pareixia que és que semblava que havíem de patir, que era un drama que era de proporcions bíbliques.
Sí, clar, quan que era un drama romàntic.
L'element LGTB.
No per ser personatge LGTB tienes que sufrir de esa manera
no.
o tienes que terminar así, exacto.
Los personajes de Heartstopper el que pateixen és més que són adolescents i estan patint canvis que no saben emocionalment, sexualment, no saben què els hi passa, que els hi pot passar a qualsevol jove d'aquesta edat. I és una història d'amor molt natural i per això està triomfant i és boníssim que hi hagi des de l'adolescència cap amunt, com deies, referents gràfics, cinematogràfics, de sèries, de ficció.
I tu ara deies triomfant, perquè, triomfant. Per exemple, jo és que només miri vetres, però m'han contat que hi ha plataformes, jo només miri vetres televisió tot el dia, però m'han dit que hi ha plataformes que se diuen Netflix, crec que se diu, o Amazon Prime, que tenen, o Disney Plus, que tenen sèries, i sobretot que tenen èxit. Uh-huh. I això està molt bé, perquè si una sèrie té èxit vol dir que en faran moltes més, encara que no et sigui pel negoci. Primer començarem pel negoci i després ja el manco i colarem de qualque manera sa visibilitat. Uh-huh. I està molt bé. Per cert, vale, tu, deixa per el final, Mariano, aquesta veu no t'ho has passat per el Mallorca Live, perquè te veig com a... Tens una, no sé si és que estàs parlant d'aquesta veu d'Òscar Bernari per multiplicar el seu atractiu o perquè realment és que has tingut un cap de setmana de fervescència.
Me quedo con lo segundo.
Te quedas en lo segundo.
Me quedo con lo segundo. El viernes lo di todo, así que...
Idò, perfecte. Idò, Valeriano Rodríguez, Núria Ferrer, de Ràdio Quelvià, a qui li importa. Moltes gràcies per haver vengut aquí, una ràdio germana, com Ibera Ràdio, a celebrar aquest dia de l'orgull. Crec que vols dir qualque cosa?
Respecte a la primera pregunta que m'has fet, se m'ha oblidat un element molt important, i és que és necessari que ràdios públiques donin visibilitat al col·lectiu LGTBI. I llavors, tant Ràdio Quelvià com IB3... fer un programa d'aquesta mena, crec que ens hem de felicitar mútuament, no?
Idò, vinga, ara mos abraçam en sortir, no hi ha problema. Idò, ara sonaràs, que m'encanta aquesta cançó, que també és Xanadu, de Olivia Newton-John, que troc que és la millor manera d'acabar el programa d'avui. M'ha queda dir-li gràcies a Naina Núñez i a en Miqui Fiol per la feina que han fet, i a vosaltres, a l'altre costat del dial, per la companyia. Com li he dit avui a tothom que ha passat per aquest programa, molt bon orgull per tothom i jo vos espero a tots d'aquí una setmana. Sigueu feliços, Xanadu per tothom. Ai, és que no li ve a tothom, John. És que alegre qualsevol esdeveniment. Adeu, fins la setmana que ve.